La veu del campanar. Un programa que explica la història a través de les úniques veus que amb el temps no han emmudit, les campanes.
Bona nit, estimats amics oients de Ràdio Estel. Benvinguts a aquesta nova edició de La Veu del Campanar. Aquesta nit des del campanar de la Catedral de Girona. El campanar de la Catedral de Girona, juntament amb l'acabat amb agulla de Sant Feliu, formen la silueta inconfusible de la immortal Girona. Aquests dos campanars són visibles des de ben lluny. El de la catedral es va iniciar l'any 1580 i es va acabar ben entrat al segle següent. Cal pujar 200 graons fins a arribar a la plataforma on trobem la campana major, la Beneta, coneguda popularment pel bombo. Aquesta campana pesa gairebé 5 tones i el seu martell pesa 80 quilos. Vàries generacions de gironins des de l'any 1574 han sentit com la Beneta ha anat marcant els esdeveniments dia a dia, hora a hora, de la ciutat. Ella és l'encarregada de tocar les hores. Hi ha 4 campanes més que són més petites. 3 foren col·locades l'any 1941 i la quarta el 1946. D'aquestes campanes més petites, l'una és la capitular, dedicada a Sant Narcís, d'una inscripció llatina que traduïda diu així:
l'ingrés i la mort dels capitulars anuncio. Per ell, o Girona, sigui sempre protegida. Els sembrats engrosseixin, els camps s'enlairin, hi hagi pau a perpetuïtat.
Una altra campana és la quotidiana, dedicada als 4 màrtirs de Girona. En ella hi ha una inscripció que diu:
dedicada a la protecció dels 4 sants màrtirs, Germà, Paulí, Just i Sisi, i honorificada amb la benedicció ritual del bisbe el mes de maig del 1941. Imploro cada dia llur protecció en favor del clergat i del poble de Girona.
Més amunt del campanar de la catedral hi trobem una altra campana, que és de l'any 1717. És la que toca els quarts. L'escala del campanar és de cargol, amb graons de pedra nomolítica que es corresponen amb les fileres dels carreus de pedra que configuren el mur de la catedral. Per aquesta raó, la distància entre graons és força considerable. Corona el campanar un àngel metàl·lic giratori. Des d'aquesta considerable alçada, l'àngel té una privilegiada talaia des d'on domina la ciutat. Ell mira amb complaença els carrerons i els edificis, les velles pedres que li parlen d'una història atapeïda, les muralles, el carrer de la Força, el call jueu amb la casa d'Isaac, el cec, els banys àrabs, el palau del bisbe, que guarda un interessantíssim museu, la fontana d'or o la pia almoina als seus peus. Ben proper, el riu Galligans passa lliscant les pedres del monestir de Sant Pere. Més avall, una altra església romànica, la de Sant Nicolau, i després l'Onyà, on l'àngel s'hi veu reflectit. Més lluny, Sant Domènec, i encara un altre riu, el Güell. I no s'acaba pas aquí, perquè Girona té quatre rius. El darrer és el Ter, el que finalment, un cop ha recollit l'aigua dels seus germans, marxa cap a l'Empordà. La darrera mirada de l'àngel és per les campanes de Sant Feliu, les del temple on hi reposa el cos de Sant Narcís. Però el seu esperit, enlairat més enllà del campanar, vetlla per tots els gironins. Per parlar-nos del campanar de la Catedral de Girona, es troba aquesta nit amb nosaltres la Maruja, Arnau i Garola. Bona nit, Maruja.
Bona nit.
Maruja Arnau és una escriptora gironina, és assistenta social, professora d'educació física a diversos instituts i una gran publicista. Ella està enllestint el cinquè volum dels pobles gironins sobre les comarques de Girona. És el segon que correspon al gironès amb els pobles de Girona, de Salt i de Sarrià. Maruja Arnau és filla de Xàtiva, però des dels 7 anys que viu a Girona. Ella ha estat guardonada diverses vegades amb el Premi Ciutat d'Olot, també té el Premi Ciutat de Xàtiva, ha estat finalista a Madrid d'un reportatge històric, un concurs de reportatge històric, amb un treball sobre l'abat Oliva. Maruja, com definiria el so de la veneta, de la campana grossa de la catedral?
Bé, el so de la veneta és profund, greu, impactant. Com bé ha dit, és la campana major de la catedral i és situada al centre del campanar. I bé ha dit que, a més dels tocs que s'hi fan per l'ús litúrgic, també toca les hores del rellotge. Aquesta campana té uns antecedents entre històrics i llegendaris. Ja en temps antics es deia que després d'haver-la fos tres vegades, al caurer no li agradava el so. Tornar a fondre-la per quarta vegada, però el nerviosisme el va trair i en desfer el motlle donar un cop de mall tan fort que tocar una de les danses de la veneta i li semblar que produir un so estrany. Aquesta circumstància el va esverar i abandonar la feina fugint a més córrer sense que ningú sapigués res més d'ell. Quan la van treure totalment del motlle, resultà que tenia un so magnífic. És això veritat? És llegenda? Això és el que no sabem. Allò cert és que la veneta fa un pes de 4.800 quilos, un diàmetre de 1,90 metres i una alçària de 1,78 metres. La grandària excepcional de la campana va obligar a col·locar-la en el punt on és situada abans de que fos acabada la construcció del cloquer, ja que els seus finestrals fan només 1,60 metres d'ample.
Això permet, Maruja, no es deu poder veure des del carrer, pràcticament, la veneta.
Bé, hauries d'agafar
un llargavistes.
Un llargavistes.
Exacte.
Sí, 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 però, és clar, no, només batega de cop, però no pot...
No pot brandar, diguéssim.
No pot brandar. Aquesta magnitud de la campana, com diguem, ja impedeix que es pugui bugar i només dona les batallades, com hem dit, però tan fortes perquè el martell, com bé ha dit abans
a la introducció,
pesa 70 quilos, de 70 a 80 quilos, i antigament es deia que si hagués pogut bugar el seu retruny hagués trencat els vidres de les cases del barri de la catedral.
Déu-n'hi-do.
O sigui que...
Déu-n'hi-do.
I ara que ja ens trobem a les darreries del segle XX, ve a la memòria la narració de Joaquim Ruïra, denominada La fi del món a Girona. L'eximi escriptor parla de les potents batallades de la campana grossa de la Seu en aquell final de segle, que la gent tenien... o temien el fatal esdeveniment de la fi del món. Diu que la veneta, en aquella nit, expandia el seu toc poderós com si esclatés dintre del cel mateix, fent trontollar les vidrieres de balcons i finestres. Ara bé, passades les hores atziagues, que la gent estava tan atemorida, i en veure que res no havia succeït, doncs la calma tornà a tots els gironins.
Ara em fa pensar, Maruja, també en un text de Josep Pla, som Blanc Pla, sí, que penso que és Girona, un llibre de records, que diu que quan ell s'anava a dormir, les primeres campanades que se sentien eren les de la catedral. I després començaven totes les campanes de Girona i després les cornetes, que formaven un guirigall molt considerable, i després tornava la calma. Encara és el campanar de la catedral el primer que dona les hores a Girona?
Bé, ara hi ha, per exemple, les de l'Ajuntament, aquestes sempre les han donades. Però ara, des de fa poc, també tenim la que han tornat a col·locar les campanes al campanar del Mercadal, però, a l'igual que els veïns de Sant Salvador, molts es queixen, i ara no estan tan avesats al toc de campanes, i es queixen de que no els deixen dormir.
Contaminació acústica.
Sí, sí. Penso que això també ha passat en el barri de Vistalegre. O sigui que, no ho sé, a mi m'agrada, per això el toc de les campanes és una cosa que... O sigui, potser és que estem tan habituats, ja des de petits, a sentir-les, que és una cosa tan nostra que hasta, fins i tot sap greu que les gens es queixin d'aquesta circumstància.
Quins records li porta el so de la veneta, Maru? Quins records?
Bé, el so de la veneta sobretot m'evoca uns records sentimentals de festa grossa. Això sí, sobretot en la meva adolescència, que residia a la Rambla, o sigui, era el rovell de l'ou. Aquell ambient de festa que es respirava es omplia de goig. Bueno, ja ve la festa de Corpus, ja ve la festa tal, la qual. Llavors, ens disposàvem a mudar-nos tot de pressa per assistir a les celebracions religioses, que eren d'allò més solemnes, aleshores. I el dringar de les campanes era la música de fons que ens embolcallava d'il·lusions.
Uh-huh. Ara que parlàvem del Corpus, crec que en una festa de Corpus, almenys això he llegit, una de les campanes de la catedral va caure.
Sí,
es pot explicar
exactament què va passar?
Oi.
El 20 de juny de 1946, quan tot just acabava de sortir la professora de Corpus, que aleshores també tenia un caire molt solemne, la campana Assumpta es desseixí del seu jou i va caure estrepitosament al mig de la plaça dels Apòstols, davant de la façana oest del campanar. Ja es pot suposar l'esverament del públic, omplia els voltants poc abans, i també hi havia la tropa que acompanyava el seguici. Però, com sigui, que, gràcies a Déu, no hi va haver cap desgràcia personal, aleshores el capítol catedralici acordà que es cantés un Te Deum en acció de gràcies i es va celebrar el diumenge següent. No cal dir que la campana aquella, l'Assumpta, quedà trossejada completament. I la nova campana fou consagrada pel bisbe Cartanyà el 28 d'octubre del mateix any, vigília de la festivitat de Sant Narcís, després dels oficis religiosos de la catedral, això sí, prèvies les diligències oportunes perquè no tornés a ocórrer un cas similar.
Sí,
que la varen
assegurar bé.
Sí.
Bé, Maru Arnau, els campanars de la catedral i de Sant Feliu, de Sant Fèlix, són uns elements essencials, dèiem, a la silueta de Girona. De tota manera, el campanar de la catedral és poc esbel, diguéssim. Josep Pla el considerava un afegitó, com la façana. Vostè què en pensa d'aquesta forma del campanar? És just, Josep Pla?
Jo discrepo d'aquesta opinió, perquè si bé aparentment no té l'esveltesa de la del seu company, o sigui, la de Sant Fèlix, cal pensar que malgrat la gran alçària que posseix, potser queda empetitit per la gran portalada i la immensa escalinata que crida l'atenció de tothom. A més, val a dir que aquest campanar, que s'inicià el 1580, i s'acabar el segle següent, havia de ser acompanyat d'un altre simètric i quelcom menor que marcarien la façana. No obstant això, els gironins, consti que estem orgullosos de la seva silueta que es retalla en el cel i que junt amb el de Sant Feliu ofereixen una estampa molt harmoniosa i característica de la nostra ciutat.
Quan els veus de lluny, dius, ja hem arribat a Girona.
Sí, sí, eh? I ara encara veiem una altra cosa.
Què veiem?
El pirulí.
Ah, efectivament.
El cèlebre pirulí que de lluny ja sobresurt enmig dels dos campanars.
És un campanar del segle XXI,
sí,
podríem dir.
Sí, quasi bé. Ara, quan a la façana, que també sembla que la desacredita en Josep Pla, és d'un barroc moderat dintre de la seva estructura renaixentista. Però hem de pensar que en la nostra catedral s'agermanen els tres estils més representatius que es van anar succeint en el transcurs de gairebé 8 segles, aviat és dit, I en definitiva són testimoni del quefer cultural i artístic de cada època. Ens hem de congratular d'això i voldria afegir que el doctor Pere de Palol ha dit de la façana de la catedral de Girona que és una de les obres més belles del barroc català.
Certament. Sí, que... Jo la recordo, Maruja, i vostè també la recordarà, aquesta façana il·luminada la nit del Divendres Sant, amb tots els manaies pujant les escales.
Sí, això és...
És un espectacle extraordinari.
Això és fantàstic, això és fantàstic. Aquesta nit potser és la més sumptuosa, diguem-ne així, de la catedral de Girona.
Es veu amb tota la seva esplendidesa,
sí,
barroca.
Sí, sí, sí.
Tornem a pujar un moment al campanar. Vostè hi ha pujat alguna vegada al campanar de la catedral, Maruja?
Doncs sí. Jo vaig pujar de molt... Bueno, de joveneta. I és ben veritat que des d'aquest campanar la vista que es veu és de meravella. Els quatre rius, com m'ha dit abans, són impressionants, aquella cinta dels quatre rius, les muntanyes de fons, tota la ciutat als nostres peus. Bé, és meravellós. Recordo, per cert, una anècdota força graciosa de quan hi vaig pujar. Era un dia que bufava una tramuntana de fort, i jo duia boina, En aquells temps, doncs, el jovent també ens agradava dur boina, I embadalida amb la panoràmica meravellosa que s'estenia als nostres peus, doncs no em vaig adonar de la grossa ventada que arrencà la boina del meu cap i Déu sap on va anar a raure. Ja, allò cert és que mai més la vaig trobar.
A quin dels quatre rius devia anar a parar la boina?
Ja.
O potser algun terrat.
Segurament, sí. Segurament.
Certament. Maruja, hem parlat breument abans, a micro tancat, d'un altre campanar que hi ha a la catedral i que no es veu aquest si no entres a dins del claustre, que és el campanar precisament de Carlemany. El campanar de Carlemany. Ens podria explicar quina és la història d'aquest campanar, com és que es va conservar aquest campanar i per què en diuen el campanar de Carlemany, en qualsevol cas?
Bé, la figura de Carlemany ha estat mitificada força i ha tingut molta preponderància en la rondallística. En el setge imposat per les tropes de l'emperador a la ciutat, per tal de deslliurar-la del poder musulmà, diuen que va aparèixer una creu de foc en el cel per damunt del palau del capitost àrab. Davant del prodigi, Carlemany deduí que es tractava d'una manifestació divina i disposà d'immediat l'assalt a la ciutat, que fou alliberada del jou serrí. Però estem parlant de la llegenda, ja que històricament mai no ha estat comprovat que l'emperador trepitgés terres gironines.
Ni això?
No. No. Les seves tropes potser sí, però ell no. Ara bé, l'admiració i devoció del poble de Girona per Carlemany arriba a tal extrem que li reteren culte com a sant durant molts anys. Fins i tot l'any 1345, el bisbe Arnau de Mont-rodon instaurà oficialment el culte a Carlemany i feu col·locar una imatge del rei a la capella dels Sant Màrtirs. L'any 1483, el papa Sixte IV prohibí el seu culte per mitjà d'un breu. Tenim també la cadira de Carlemany, o la cadira dita de Carlemany.
Que aquesta és dins de la catedral.
Sí, és una cadira episcopal que està darrere del retaule de l'altar major. I s'ha vingut a denominar-la cadira de Carlemany per suposar que seria emprada per l'emperador, en el seu suposar, la seva suposada estada a Girona, generalment s'hi seia en aquella cadira. Ara bé, en realitat es tracta d'una cadira episcopal romànica molt notable, això sí, però destinada a l'isbe. El campanar, diu que descrigui el campanar. També s'ha vingut a anomenar-lo campanar de Carlemany, però és atribuït erròniament a aquest emperador, ja que es començà a construir a mitjan del segle XI, però no fou acabat fins ben entrada la centúria dotzena, tot i que sembla que el 1052 ja hi havia algunes campanes instal·lades. S'endevina que la seva construcció fou interrompuda fins a la meitat del tercer cos pel canvi d'estructura que s'observa a partir d'aquí. I sembla que aquí hi havia una coberta provisional. És una de les restes que avui ens queden de la primitiva catedral romànica, una de les millors restes.
I en aquest campanar no hi ha campanes, actualment?
No, actualment no hi ha campanes. I s'hi pot pujar, però ara no és permès. Sembla que l'accés és difícil.
Jo a vegades he pensat, no serà que el van salvar perquè pogués servir com de contrafort de la nau, que és tan, tan ample, ja en parlarem, perquè sí, també vol dir un signe respectuós, sí. No? Llavors...
No crec, ningú no...
No ha una explicació satisfactòria.
No ha donat una explicació de que hagués servit de contrafort, com si diguéssim, de la nau de la catedral.
O sigui que val la pena entrar al claustre, contemplar el claustre i veure aquest campanar romànic en el claustre. Parlem-me una miqueta d'aquest claustre romànic de la catedral, Maruja Arnau.
Aquest sí que és el millor element que es conserva de la catedral romànica. Junt amb el de Sant Cugat del Vallès, Sant Benet de Bages i l'Estany, són els més significatius i suggestius de l'època que hi ha a Catalunya. Des del punt de vista de la construcció, aquest claustre presenta hàbils solucions arquitectòniques, juntament amb extraordinàries escultures i capitells de tipus corinti que plega i que constitueixen la part més interessant del monument. Els claustres són construïts, això sí, que quedi clar, amb pedra de Girona, a l'igual que el de Sant Cugat del Vallès.
Els nostres oients, abans hem parlat de pedra numolítica de Girona, que crec que hi ha uns fòssils. Quan parlem de pedra de Girona, com és aquesta pedra? Com ho definiríeu? És una pedra...
La pedra de Girona, fins i tot, és una pedra. Potser, aparentment, no té gaire consistència, però, aparentment, en canvi, és una pedra que... dura, d'una duració tremenda. Fins i tot moltes sepultures del cementiri de Girona, les que són fetes d'aquesta pedra, es conserven per anys i anys meravellosament.
I aleshores dèiem en el claustre, és fet amb aquesta pedra?
Amb aquesta pedra. I el de Sant Cugat del Vallès, també.
També. Sí. Hi ha molta riquesa iconogràfica en els capitells del claustre?
Sí, mare de Déu, molta. No, no, no acabaríem mai més, eh? O sigui que... Tenen els capitells, tenen una decoració floral i de figures meravellosa, eh? O sigui que allà t'hi pots passar tot un dia contemplant i gairebé, diguem, recorrent la Bíblia, passatges de la Bíblia.
És tot un recorregut didàctic.
Sí, 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 sí.
I ara em ve la memòria, Maruja, d'un detall que segur que recordareu, que vist des del claustre crec que hi ha una gàrgola que em penso que en diuen la bruixa.
La bruixa, sí.
Podeu explicar una mica això de què va?
Bé, diuen, la llegenda, aquesta és coneguda, aquesta llegenda és coneguda de tota la gent de Girona gairebé, que hi havia una bruixa, una mala dona, que certa vegada en passar per sota de casa seva la professor del Corpus, doncs començar a tirar pedres. I llavors Déu li va dir: pedra tires, pedra tiraràs, en pedra et convertiràs. I ja per sempre més ha quedat convertida en pedra. Sí, és veritat que destaca, i molta gent va a fer un vol per allà darrere els absis de la catedral per mirar, veure, endevinar un test la gàrgola aquesta de la bruixa.
De la bruixa petrificada. Sí. Gràcies, Maruja Arnau. Fem ara una breu pausa.
La veu del campanar.
Continueu, estimats amics, a la sintonia de la veu del campanar, avui dedicat al campanar de la catedral de Girona.